I a tall d'introducció, recordar-vos només que aquesta és l'exposició número 33 que fem de la col·lecció. Fa 22 anys o així que funcionem, vol dir que anem com a una exposició i mitja per any, n'hem fetes forces. N'hem fetes de tot tipus d'estructura, algunes més històriques, cronològiques, algunes temàtiques, i tot sovint també el que hem fet són exposicions que mostren les nostres línies d'interès, les línies que el museu ha volgut desenvolupar, com que se corresponen també en les compres que el museu ha fet, després una manera adient de donar-les a conèixer és fent una exposició temporal. En aquest cas, vàrem triar aquest, veieu el títol, sota la superfície, bajo la superfície, fent referència a coses diferents. Per una part, sabeu que la superfície de l'obra d'art és allà on estirien fixats els seus missatges, els seus coneixements, els seus continguts. Però aquesta superfície no ha estat sempre igual i ha anat evolucionant al llarg de la història de l'art. Segur que potser recordeu aquelles típiques introduccions a la pintura que ens ensenyaven quan eren petits, que parlaven de Grècia i un concurs de pintors que hi va haver, no? El Zeusis i el Parràsio, que un va dibuixar uns ocells, un va dibuixar uns grams de rem i uns ocells varen venir perquè se'ls volien menjar. I entonces ell, el Zeusis, li va dir al Parràsio: ai, posa la cortina perquè entra la llum i farà malbé la meva pintura. I l'altre li va dir: no, és que la cortina és el que he pintat jo, la finestra és la meva. I des d'aquell moment va quedar com establert que una de les funcions o característiques de l'art era aquesta imitació de la realitat. I això ha estat així durant l'edat mitjana, el Renaixement, el Barroc, el Neoclàssic. Sí que és veritat que en cada època de la història hi ha hagut missatges que s'anaven inquivint davall d'aquestes imatges. Al Barroc la gent diu: ai, sí, mira, una florera molt maca, però després resulta que si no saps que cada tipus de flor té un significat especial en aquell moment, el que era la iconologia, doncs te quedes a la meitat del que és el missatge i realment no s'entén tal com la gent es pensa només pel fet de reconèixer. Total, que amb l'adveniment del cinema, l'adveniment de la fotografia, passa algo fonamental dins l'art, que és que ja la representació fidedigna de la realitat, del que tens a davant, ja no té cap sentit. I això, que per una part sembla un desgavell o un canvi important en les estructures, és una conquesta per part dels artistes, perquè de sobte els hi permet seguir sent artistes sense haver d'estar supeditats a una còpia, a un intentar reproduir de vegades figurativament, però de vegades reproduir emocions o de vegades reproduir sentiments, etc. Totes de sobte s'obri un camp molt vast pels artistes, ja podríem dir del segle XX. Recordeu que potser un grup dels que comencen a enfocar l'art d'aquesta manera són els impressionistes, que ja no pinten el que veuen o el que hi ha, sinó l'efecte de l'ull, l'efecte de la llum dins l'ull, de manera que ja hi ha un component científic que van més enllà, que van més enllà d'això. Aleshores, durant el segle XX hi ha una sèrie d'artistes, de grups, de gent inquieta, que per formació, per vocació, volen seguir sent pintors, però la pintura ja no té els valors que tenia a principis de segle. I això és una mica l'arrencada d'aquesta exposició. Artistes que des de la pintura volen parlar d'art, volen seguir utilitzant el gest del pintor, els materials pictoris, com són les teles, com són els quadres, com són els pigments, etc., i plantegen aquesta problemàtica, que és el primer que veurem. A partir d'aquí, després l'exposició, que és una exposició, com dic, curteta, però amb peces realment molt importants, fa referència en aquesta superfície també com a límit o com a pell entre l'interior i l'exterior. Això hi ha el filòsof, el Gilles Deleuze, que parla molt d'aquesta pell, d'una membrana, no? Que diu que si no existís la pell que fa de límit, no podríem tenir un interior perquè es desbordaria. I aleshores, damunt aquesta pell, a davant i a darrere, morta per una banda i viva per de dins, és aquí on se desenvolupen totes les històries també de l'art. I veurem que tenim pintures, però també tindrem escultures, tindrem instal·lacions, etc., amb aquest aparença a davall de la qual intentarem anar. Anem, passarem cap aquí ja. Val. I comencem l'exposició precisament amb l'obra d'un pintor, que és l'Ignasi Aballí, que el que fa és que borra les pintures. O sigui, l'Ignasi Aballí és un artista de formació de pintor, professor de l'Escola Massana durant molts anys, fins que ha pogut realment passar a desenvolupar la seva carrera com a artista. I una de les seves preocupacions en el món de la pintura era com poder seguir sent pintor sense representar. Tot es va començar fent pintures monòcromes, utilitzant les pintures d'un sol to, amb aquest groc tipus ocre, i després va realitzar dos tipus d'obres molt peculiars i molt característiques d'ell. Una són les fetes amb vernís, una mena de membrana que ve a representar o ve a ser el que és el vernís dels quadres, de les pintures. Si tu un quadre li poguessis treure la capa del vernís i oblidar la pintura del darrere, tindries aquest mateix gest que ha fet el pintor, però referit a no res, ha desaparegut la imatge. I després té les obres fetes en típets, que també són molt interessants, perquè, per una part, aquí el que tenim a davall d'aquests quadrats són obres de la pròpia col·lecció Magba, pels seus tamanys, vull dir, ell ens podria identificar, nosaltres li vam donar una llista d'obres concretes, doncs, Michó, Fontana, tal, i ell va triar una sèrie i va fer una galeria i fa el gest que és de borrar-les. Però fa el gest de borrar-les amb un pinzell, o sigui, ell continua fent de pintor amb això. El que hi ha davall de la pintura blanca és aquest perfil de les obres reals, però fet en negre, en el qual ell també està fent un gest que va una miqueta més enllà, que és tatxar, borrar aquell quadrat negre de Malevich de l'any 1912, que va ser el paradigma de la pintura abstracta, va ser el primer quadre suprematista. I amb això, d'alguna manera, doncs, també és un gest a posar com en qüestió, posar en qüestió aquests començaments de l'abstracció. És una referència a la història de l'art. Però aquí els hem enfrontat, el món de l'Ignasi Aballí, amb aquesta desaparició de la pintura, l'enfrontem en Tàpies, en Dubuffet, en Fontana. Perquè mireu el que passa aquí. Tàpies també fa aquesta capa, fa aquesta membrana de l'art, però no està copiant una paret, no està fent la imatge d'una paret. Tàpies està fent la paret. O sigui, aquí han substituït el voler representar pel realment fer. I és el que fa amb moltes de les seves obres, que Tàpies els arriba a dir murs, Tàpies, ell fa sempre la referència en el seu propi nom, diu, el dia que me'n vaig adonar que estava realment construint i a més era una referència a mi mateix, doncs bueno, i això són les pintures dels anys 50 aproximadament, en què Tàpies també viatja a París, entra en contacte amb altres informalistes allà, com el Jean Dubuffet, per exemple. Dubuffet està aquí per aquestes mateixes qualitats, no? Com aquesta pell s'ha sofisticat, s'ha tornat rugosa, però també per tot el que hi ha al darrere d'ell. O sigui, nosaltres podríem dir, ah, mira, una pintura informalista, utilitzen els materials i els gestos i ja ens quedem així. Però clar, ell també és representatiu del que se'n va dir l'art brut, que l'art brut va ser el nom que ell va donar a tot l'art que feien o que quedava fora de les convencions, és a dir, a l'art que feien els nens, a l'art que feien els bojos, a l'art que podien fer alguns pobles primitius. Tot això ell va entrar en contacte a través d'un psiquiatre, que era el doctor Prinzhorn, a principis del segle XX, que ell era psiquiatre i havia anat fent una col·lecció a partir de les pintures dels propis malalts que ella tenia. I a partir d'aquí va ser quan Dubuffet estableix aquest període de la pintura de l'art brut. Fontana, que va una miqueta més enllà també, no només utilitza pigments molt gruixuts i molta matèria, sinó que forada la tela, en la qual fa que ens fa compartir el mateix espai que l'obra d'art. O sigui, aquest interactuar i crear un espai que traspua d'una banda a l'altra, saps? Crea com una transparència. Aquí penseu també que aquest quadre el veiem emmarcat amb un vidre, amb una protecció. En el moment en què ell els feia, aquestes teles estaven a la vista, estaven fora. Per tant, els seus quadres amb forats o amb trencaments que feia així com talls, era com jugar amb el davant i el darrere, el forat, i feia que nosaltres hi entréssim. Entonces, des d'aquí veiem diferents maneres, ara anirem passant cap a la resta de la sala, de situar-nos encara amb aquesta capa que encara conserva ressavis pictòrics. Encara estem en el món de la pintura. Aquí tenim una obra d'Àngela de la Cruz, que és una artista espanyola però que estava afincada a Londres fa ja molt d'anys. I això que veiem aquí és una pintura, podríem dir, tradicional, amb el seu vestidor, la seva tela, els seus pigments, una pintura tradicional sobre la que ella volca, sobre la que ella deixa caure tota la seva frustració o ràbia. És una persona amb una vida biogràfica complexa i tota la seva ràbia la porta a fer aquests trencaments de la pintura, aquest trencament del vestidor. Ella mateixa diu que quan fa això, i ho fa per primera vegada, que ho fa moguda per una vida personal força complexa, diu que ella, clar, no està només trencant aquest vestidor i aquesta tela, sinó que està com anant en contra de tota la tradició de la pintura occidental, o sigui, com si el vestidor, el quadre, la pintura fossin com allò, com la figura del pare o com les coses inamovibles, no? Entonces, ella lluita contra això. De manera que veiem que dins el que és la pintura, el pintor, entra algo que té que veure amb la gestualitat del cos, amb aquest enfrontament directe de l'artista, la seva força i la seva ràbia aplicades a damunt una obra. O sigui, són peces en les que no hi ha un oblit de la matèria. O sigui, els artistes contemporanis, encara que de vegades sembla que el concepte sigui el més important, la majoria d'ells no descuiden les consideracions del material o del pigment o de com se formalitzen les coses, no? I en aquesta exposició la veritat és que queda força palès que hi ha una preocupació contemporània també pels materials i pels acabats. Aquesta obra d'aquí que teniu és la del Jordi Colomé, que també ell és un artista català, sobre la cinquantena, en el que també, parlant amb ell, ell me deia, per mi la superfície és molt important. O sigui, aquesta obra és una frase, veieu, està entrecomillada. Per ell és una frase, però hi ha dues coses aquí. Primer, dir, les frases, l'escriptura, sempre es plana. En canvi, ell aquí li està donant un volum, un algo que ja l'encaminarà cap a l'escultura. Però després també me deia, per mi, la textura de cada una d'aquestes peces també és molt important. Per tant, veiem, aquesta superfície, ell també hi juga amb això. També no és que sigui casual que una sigui de guix, l'altra sigui de fòrmica, l'altra sigui pintada, l'altra sigui de tela, no? Sinó que també hi ha aquest gust per fer aquests contrasts. I així com l'Àngela introduïa aquesta part de performativitat, doncs ell està introduint el que és la poesia, el que és el llenguatge, el que és la comunicació dins el món de l'art contemporani també. Aquí tenim la Carla Black, una artista anglesa, més una generació més jove, que també demostra aquest interès per la pintura, tot i que en un moment dirien que són escultures, tampoc és veritat, perquè si les mirem de prop, l'importància que ella li dona a la textura i en el pigment ens fa parlar ben bé de pintures escultura o escultures pintura. Vull dir, sempre defuig el posar pedestals, el posar vitrines, vol que la gent tingui accés a aquesta materialitat de les seves peces. Per ella és molt important el que t'imagines de com seria tocar-ho. Posa aquest pigment que de vegades et sembla talco. De vegades també incorpora, que inclús aquí es veu, incorpora la vaselina mateixa dintre de les pintures. O sigui, tot de productes, en el fons, molt domèstics, com a molt casolans, però que els fa portar, formar part de les obres. A ella li agraden aquests colors pàl·lids, sempre fa obres en colors preciosos, en grocs, en roses, en blaus cels. De manera que de vegades s'ha arribat a dir que feia un art femení, i és una cosa que ella odia horrorosament, i es veu que li diuen tot sovint, diu, no, perdona, a mi m'interessa el material, m'interessa la reverberació dels colors, però no em vingueu en coses d'aquest estil. I per altra banda, perdona?
És femení per què?
Bueno, li havien dit pels colors pàl·lids, per la suavitat, i ell això, doncs clar, la irrita en sobremanera, com és natural. Perquè aquestes peces són superfràgils, o sigui, això és una cosa que està aguantada perquè li hem trobat el punt d'equilibri, però no té cap ànima ni res que la sustenti. I si mireu bé, no és un alumini gaire gruixut, és gairebé un paper albal, és una cosa super, super fràgil. I bueno, això es veu que de vegades amb ella la crítica li havien dit això, i los colores, pastel, de tal, i ella pues no.
Jo t'ho volia preguntar, l'Àngela de la Cruz ho vernissa o algo, o cada vegada és diferent?
Com que cada vegada és diferent?
Sí, clar, si, no, si està penjat i és tou...
No, no és tou, no, aquesta ja està establida, sí, sí. El que ella fa, i per això també dèiem això d'aquestes referències a la performativitat, és que normalment les seves obres tenen una referència de tamany que és l'equivalent a la seva pròpia estatura. Bueno, ella va amb una cadira de rodes, sí. Ara, vull dir, no... no vull dir, i fins i tot ara molt dels treballs que fa ara, a damunt de la roba se veu les marques de la seva cadira, vull dir, és una manera també de, bueno, de mostrar la ràbia per lo que li ha tocat. I després, aquesta obra que tenim aquí expressaria una mica el que és l'actitud dels conceptuals també davant de la pintura. Recordareu que hi ha el grup anglès que se diu Art and Language, que apareix en els anys 67-68, que és un grup pues, que en realitat està vinculat a la universitat i és un grup d'artistes gairebé indeterminat de número, perquè se n'hi anaven ajuntant, etc., i que es caracteritzava per les seves discussions conceptuals més que per les seves realitzacions. Però aquí tenim una de les peces seves, que se diu la peça mirall, la Mirror Piece, en les que ells precisament utilitzen el mirall en relació a la pintura. O sigui, diuen, al mirall li donem un format de pintura, però el traiem de casa, el traiem de l'espai domèstic i el posem en l'espai artificial del museu, amb la qual agafa una altra dimensió. Però parla de pintura amb un element que no té pigment i que, a més, tampoc no està copiant res. Però clar, hi ha la paradoxa de que ho està copiant tot i realment és el quadre que més imatges reals conté que ens puguem imaginar. I tots ells, saps, reflexionen sobre això i se contesten i bueno, és una tasca molt de debat entre ells mateixos. Aquesta peça comunicaria amb la que tenim a l'atri del mirall del Pistoletto, que heu vist, al costat de l'entrada, que hi havia aquell mirall tan gran, també és la mateixa idea. A més, en aquell cas, inclús porta el marc daurat, de la forma tradicional. Partida en quatre, recordeu que el tema aquest de fer parts, una obra d'art, és una de les constants de l'art minimal, l'art minimalista que sempre ens oferia. No hi havia una peça principal. Feien una instal·lació i les coses estaven quartejades, però diguem que totes eren igual d'importants. Quin és el centre d'aquesta obra? No en tenim. En aquesta capelleta d'aquí hem agrupat algunes obres...
Perdona, eh? No, a la porta no seria una interrupció per això? O sigui...
Això no m'ho han deixat fer. Podria anar de moltes maneres. Els articles... Nosaltres parlem amb els artistes.
Perquè aquí jo vaig llegir allò que diu un ocentallà, que diu que dels tamanys, que n'hi ha tants d'aquest tamany, tants d'aquest tamany.
Sí, no. Nosaltres, abans de fer una instal·lació... No, en aquest cas és un ordre aleatori, no estan ordenats.
No estan posats per ordre.
No, en aquest cas és aleatori. Nosaltres, quan tenim aquestes obres així, sempre parlem amb els artistes abans d'instal·lar-los. Jo amb aquests, amb tots els que estan vius, crec que he parlat amb tots abans de fer aquesta instal·lació. I entonces els hi planteges, els hi dius, a veure, jo ho posaria d'aquesta manera dins aquest determinat espai. Ho veus bé, no ho veus bé, i ells te donen opcions. De vegades te poden dir, vale, doncs a mi m'agradaria amb parets enfrontades. O amb parets, saps, podria haver estat una part aquí, una part allà, o tal. I entonces, amb el diàleg amb ells arribem a una conclusió.
I estan... a l'alçada de la vista perquè es vol que ens hi veiem,
sí.
Que es vegi que es reflecteixen.
I estan a l'alçada dels quadres d'aquesta exposició, o sigui, estan a l'alçada del... està tractat com a obra d'art. És un mirall però està tractat com si fos obra i està penjat a l'U60 que han penjat les altres obres també. És una qüestió, no és obligatori en absolut.
Es troba amb els altres cossos que no tenen aquesta normativa. No?
Sí, això és una cosa que s'arriba... Bueno, i té que veure molt amb l'alçada de l'edifici, també. Saps? Per exemple, hi ha gent que a vegades penja molt més alt. Una cosa curiosa és que en els països del nord, que són molt més alts que nosaltres, pengen molt més amunt. Saps? O sigui, s'atendeix amb una cosa que sigui... A veure, 1,60 és una mida bastant estàndard baixa. No? Vull dir, és una... Però ja t'he dit, té que veure amb l'arquitectura quina és la proporció. Després, el tema de les persones en cadira de rodes, etc etc. El que es mira que estigui en el seu abast és tot el material informatiu. No? O sigui, aquí a City Fits és tot el que fem, tot el que és material de consulta, sí. Les obres han d'estar penjades d'una manera que les obres funcionin, si no, perdrien elles. No? Però bueno, tot es té en compte. Bueno, i aquí entrem amb una petita cèl·lula, com veieu, que són uns artistes que utilitzen uns materials completament diferents a el que són els pigments habituals de la pintura. Trien uns materials per les seves textures o pel seu color. En el cas d'aquesta obra del Rauschenberg, que em sembla que us feia com a gràcia, no, vosaltres? No feies com a gràcia? No t'agradava?
El que?
Que m'ha semblat que et feia gràcia les caixes del Rauschenberg.
No, 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 gràcia les frases.
Ah, les frases.
M'ha flipat amb els caixes de rosa, aquest.
Sí. Sí.
Brutal.
Pues les
llavors
frases...
preguntava, qui escull?
Jo.
Ell preguntava, qui escull d'aquesta frase? Igual les
clar,
tu.
Jo. Aquestes frases les han posades per substituir els, aquells altres textos que de vegades són explicatius d'àmbit que fem. Segons el tipus d'exposició, posem uns textos que diuen a partir de l'any 1960 es posa en funcionament, tal, o hi ha aquesta teoria,
ja,
eh, tal.
Ja n'hi ha, de textos.
En aquesta exposició, sí, totes les obres sempre, totes tenen aquestes carteles en tres idiomes. Això indubtablement totes, però després vàrem pensar que és una exposició que al parlar d'un tema com és la superfície, que incita a mirar i que és una exposició que ha de ser com relaxada, ens podíem permetre utilitzar frases dels propis artistes, molt lligats amb les obres i el que nosaltres volíem parlar, però treure aquesta part més acadèmica, perquè ja les obres ja estaven explicades una per una. I efectivament hi ha hagut una tasca de buscar les frases de cada una de les obres. Entonces aquí deia, el Rauschenberg en aquest moment també és un moment molt curiós en la seva carrera, perquè ell havia treballat a Nova York i havia fet el que se'n deien les pintures combinades, els combined paintings, en les que agafava materials que ell trobava pel carrer, mobles vells, materials dels contenidors, etc. Però de sobte ell fa un canvi de residència, deixa Nova York i se'n va a viure en unes illes a prop de Florida o així. Total, que ja no hi havia tanta escombraria pel carrer i queda supeditat en els materials que ell mateix tenia a casa seva. Les queixes de la compra, les queixes del propi material de pintura, etc. I durant 2 anys fa l'època que se diu l'època dels cartrons, i tot són obres d'aquest estil. I ara acaben de fer una exposició a la Fundació Menel d'Estats Units, només de l'any 71 i 72, a base de cartrons. Totes aquestes dues obres, i la del Roth, que està feta amb espècies de diferents, ell posa
moltes,
ell les tria per fer un cromatisme, evidentment, però també perquè aquestes obres estaven fetes en els anys 70 perquè poguessin ser obertes i d'alguna manera aspirar l'olor de les espècies.
Ah,
ell incorporava també un altre sentit. Penseu que l'art occidental està basat en un 90% amb el sentit de la vista. No ens el deixen tocar, no ens el deixen olorar, vull dir, és un art que està fet per la vista. I en canvi Dieter Roth va demostrar interès per això, per incorporar també aquests altres. De manera que davall d'aquesta pell que es maca hi ha altres intencionalitats també. I aquests dos que són dels 70 els han posat en contrast amb el Pere Jaume, que és un artista contemporani, bueno, contemporani català, que el coneixem tots, que aquí fa una obra molt significativa també de pintor. Ell és un artista pintor, el Pere Jaume, tot i que després l'han vist fer pel·lícules, escultures, pintures i moltes altres obres. I aquestes tres obres que té aquí se diuen compostatge, com si fos compostatge del que posem en el camp, però cada un d'ells, d'aquests tres blocs, està fet per pintures, realment, pintures preexistents que les tritura. Ell això li diu el despintar. D'alguna manera està una miqueta a prop de lo que està fent avallir a la primera peça i converteix pues, lo que és la pintura en com a terreny adobat per l'art, per fer altres pintures. El Pere Jaume, quasi totes les seves obres funcionaven en aquesta exposició, perquè sempre fa tantes referències a això, a la figuració, al paisatge. Tenim una obra a la col·lecció també que és una és un vestidor buit i la pintura, el que seria la tela, està enrotllada en un costat. I el titula Paisatge d'Olot, paisatge d'Olot, que ha tornat la imatge a Olot. I tot es queda el que és el pictòric, només, el que és l'element pictòric. Bé, i aquí per parlar de pintura i de la capa pictòrica, pues, què més que ficar-nos quasi dins una pintura, no? Aquesta obra és de Latifa Eckhart, és una artista del Marroc que viu a França. I bueno, aquesta obra ens podem quedar amb aquesta superfície que realment ens parla de color, ens parla de pintura. Hi ha també un homenatge a les pintures blaves de Liz Klein, sabeu, aquell blau tan peculiar, és el blau que ella aconsegueix. Però Latifa és una artista que és molt més crítica que això. Entonces, per una part li interessa aquesta superfície que sigui acurada, maca, cromàticament, però també hi té un contingut crític. Ella en aquesta obra la titula Totes les revolucions tenen el seu estèncil. L'estèncil o el paper de carbó és el que als anys 60 i 70 es feia servir per fer les convocatòries de les... Bueno, aquí estem, quasi, no? Per fer les convocatòries de les manifestacions, de les revolucions, etc. Això va ser una frase del Yasser Arafat que ella agafa. I aquesta és una manera d'actuar que té molt sovint. Agafa elements de la vida quotidiana, però o ho posa d'una manera que realment són molt belles, les seves obres, tenen un punt de bellesa molt important, però sempre hi ha un rerefons que parla de política o de crítica de la manipulació dels ciutadans. Aquesta és una obra que és la segona vegada que l'exposem i és d'una realització molt feixuga de fer. Vull dir, penseu que això són fulles de paper d'aquestes de carbó, que també aviat no en trobarem ja, perquè això també és una cosa amb extinció. Van encolades totes una al costat de l'altra i després bueno, s'ha de tapiar, perquè això, si no, el dissolvent que s'utilitza per fer aquestes taques és altament tòxic i aleshores se deixa també aquest factor de l'atzar, no, del dibuix de l'art.
O sigui, cada vegada la feu nova.
Sí. Aquesta és la segona vegada que la fem, sí, només, sí, sí. L'havíem fet un pic.
Anava a preguntar si el terra.
En aquest cas, ella no ve, l'artista. Nosaltres tenim totes les instruccions de muntatge, ella fa el seguiment, se li envia el resultat i ella, pues, dona el vistiplau. Penseu que això és cada vegada és més freqüent també en moltes obres d'art. Hi ha obres d'art que funcionen amb instruccions i tu compres el dret a tornar a realitzar aquella obra. És a dir, físicament, nosaltres quan recollim aquesta exposició i això desaparegui, no tenim res més que el seu permís per realitzar-la.
Però l'obra està
hecha... Sí, però cada vegada canvia.
No, canvia.
Perquè, clar, les
són efímeres, vull dir, només...
Sí, vull dir...
Perquè cada vegada que l'exposeu tens que comprar paper d'aquesta.
Ah, això sí. Això sí.
I lo pintáis vosotros, entonces, igual que ella, però lo hacen aquí.
És difícil de trobar,
perquè... No lo pintas igual, no lo pintas igual, sinó que és un tema de aleatorio també, de que tiran el ácido y baja, o sea, intentando pues que quede... A ver, sería raro que nos dedicásemos a ponerlo arriba si ella lo pone en medio, ¿no?
Sí, bueno, más
pero
o
intenta...
menos,
exacto.
Una línea.
Exacto,
no
sí, sí, sí.
No tiene que dar todo igual, pero que se vea un poco más diferente.
Sí.
Que este rollo
de este. Sí, 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 sí.
Però el color és molt bonic.
És preciós, sí, de més... Bueno, les obres s'acompanyen unes a altres.
Avisa'm que no ho toquis
perquè
et quedes
trincat. No, no ho toqueu, Jo si m'enganxo amb aquesta jaqueta avui ho passaré malament.
Material que ataca.
Sí, 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 és paper de carbó. Sí, és nascuda al Marroc. També. És que tot surt, tot se relaciona al final, I aquí, en aquest espai, el que fem, el que vaig intentar fer en aquest espai era Sortint de l'obra de la Latifa, que té aquest component de color, aquest cromatisme realment tan impactant de Klein i tan vell, anar a veure també obres que tenen aquesta superfície tan sumament cuidada i polida, tan preciosa com això que veiem aquí, però que en el fons, davall d'aquestes imatges tan minimalistes i tan perfectes, també tenen un contingut que, si els coneixes, evidentment, ets capaç de enriquir el teu coneixement que tens de l'obra. I que de vegades aquesta primera mirada que pot quedar dient, ai, mira, semblen les llumetes d'una festa, no? O sigui, és una imatge com a complaent de jo què sé, d'una verbena, no? Però resulta que, clar, quan hi entres, pues, cada un d'aquestes bombetes podrien ser un de nosaltres. I l'artista, quan fa aquestes tires de llums, el que fa és parlar de la caducitat de la vida i de lo fàcils que som de reemplaçar. Cada bombeta que et substitueix, ningú se n'adona, nosaltres la canviem i en posem una de nova. I ell va fer moltes obres així, moltes obres parlant de la desaparició, de la por, de moltes vegades feia obres dedicades també al que era la seva parella, que estava malalt. Va fer una obra molt maca que era una muntanya de caramels, i la muntanya de caramels tenia el pes del que era la seva parella, no? I a mesura que la gent els anava emportant, doncs era d'alguna manera com una vida també que s'esllanguia, no? Vull dir, hem fet una selecció de peces que tenen aquest component de bellesa per una part, algo com de sublim, amb tot el que el sublim té de por o de tètric, que hi ha també darrere del sublim. Diuen que el sublim és allò que no podem entendre, allò que no podem abastar, i precisament com que no ho podem abastar, ens pot arribar a fer por. La peça del fons, que és de Dora García, una artista espanyola però que viu molt per Catalunya, és una bossa daurada. També és com una, bueno, d'entrada és una peça preciosa, parla de l'or, o sigui, els usos de l'or a la història de l'art, que parlen de l'eternitat, de la riquesa, de la deïtat, dels reis, del poder. Resulta que ella ens fa aquesta bossa, però ens recorda que l'or és un dels materials més venenosos que hi ha quan se manipula, que és un material també que té su cara i su cruz. I després també fa aquesta forma de bossa. És una bossa en la que ens deixa obert, que nosaltres imaginem el que vulguem, però també fa referència a les bosses que de vegades s'utilitzen per guardar cadàvers o a les catàstrofes quan hi ha algun accident important. Després tenim aquestes peces d'aquí, que és James Lee Byers, un artista anglès, que va dedicar tota la seva vida a la recerca de la perfecció, a la recerca de la perfecció, de la bellesa, de lo etern. Va tenir unes formes preferides, algunes de les quals, evident, veieu aquí, sobretot l'esfera, que per ell era el súmum de la perfecció, i se remetia sempre també a les cultures gregues. Tots els mons de les idees i el món de la perfecció sempre està amb l'esfera. I ell va ser un personatge també que feia accions, també feia performances, i va arribar un moment que també per això està aquí, a part de que el marbre també és un material preciós, però també està aquí perquè quan feia aquestes accions em va fer tot ell vestit d'or, o sigui, tot ell revestit d'or, amb la qual ell deia, bueno, no sé, m'estic convertint en com a etern, jo mateix, o sigui, va fer tota una mitologia de la seva pròpia vida. Va viure molts anys a Japó, amb la qual també les teories i les maneres de fer orientals, filosòfiques, etc., van influir molt, de la mateixa manera que l'autor d'aquesta pel·lícula que tenim aquí al darrere. A veure, la pel·lícula, clar, no la podem veure en el mateix temps, tot i que ja la intuïm, però l'autor és Derek Jarman. Derek Jarman va ser un dels artistes, dels cinematògrafs, diguem, que als anys 80 es va fer molt conegut per... Bueno, era com el principal director de cinema gay europeu. Va fer de decorador de moltes de les pel·lícules de Ken Russell, que era un director que estava pues, molt de moda en els finals dels 70s i 80s, i va fer pel·lícules que potser recordareu com Sebastian, o va fer Caravaggio, una de les últimes que havia fet era Caravaggio. És a dir, que ell tenia una estètica molt, molt barroca, molt decadent, molt rica i com a molt sofisticada. Però amb la seva trajectòria artística ell havia conegut, havia vist Yves Klein, i sempre havia pensat també que volia fer un homenatge a Yves Klein. I quan sobre els 50 anys es posa malalt i comença a prendre medicació i tal, curiositats de la vida, la medicació li donava un algo blavós a la mirada. I entonces va dir, diu, és com una senyal, és el moment de fer el meu homenatge a Yves Klein. I va fer la que és la seva última pel·lícula, que se diu Blue, i ara la veureu, en la que ell i amics seus reciten textos d'ell mateix i hi ha també tot un conjunt de músiques, també triades per ell, i és la seva última obra. Tot és com molt colpida una persona que havia fet aquest desarrollo tan barroc i sofisticat. La seva última obra és una obra d'un minimalisme impressionant, d'una bellesa sublim, diríem en aquest cas, i en el mateix temps amb aquest missatge tan fosc de dins i tan profund també com és la mort. Físicament té molt que veure amb el minimalisme que estem veient, o sigui, les pintures mínimes de l'Ignasi Abellí, les formes que té el Lee Byers. Ens movem amb aquests artistes que sense descuidar el material n'hi ha molts que se'n van cap a les formes del minimal. Veieu, la pel·lícula és així, és en blau tot el rato. És exactament un to, és el... Se diu IK de Yves Klein, IK 79, em sembla que és el número exacte d'una pintura de Yves Klein. I evidentment és una obra per venir, seure, aquí tenim les transcripcions de tota la pel·lícula, de tot el que ell va dient, sí, està en els tres idiomes, tot el que ell va dient a la pel·lícula, perquè una de les coses que sí que ens varen demanar és que evidentment no poséssim el subtitulat a damunt de la pantalla, i per això ho tenim aquí. Enllaçant amb aquest esperit també mínim que hem vist fins ara, si enllaçam amb el cub del Lee Byers, aquí entrem en aquest espai que parla d'una altra cosa. És minimalisme escultòric, però tampoc no volen deixar anar el que és la pell i l'aparença de les obres, com venim dient fins ara. Aquesta, que és una obra que sembla una peça industrial més o menys maca o més o menys expressiva, han de saber que al darrere comporta tota una feina sociològica de l'artista. O sigui, l'artista era Charlotte Posenenske, correspon a la generació del Carl André, Donald Judd, americans, vull dir, seria una de les poques dones europees que va fer art minimal en el període que era, diguem, canònic en el món. I ella era molt propera a l'escola de Frankfurt, a nivell d'idees, a nivell filosòfic, i creia fermament en que l'art podia ajudar a canviar socialment, que podia ajudar a canviar la societat. Per tant, expressament feia obres que eren molt barates, molt fàcils de produir perquè estaven dins els canals de la indústria, que es podien muntar de moltes maneres, no volia parlar d'obres de sèries curtes, sinó de sèries llargues perquè poguessin arribar a molta gent, i després també el que feia era que els obrers, diguem-ne, de la fàbrica, ella els integrava com a part de l'autoria. Ella, doncs, tot sovint els hi deixava muntar coses o els afirmaven junts, i també posava aquestes peces en el carrer, a més del carrer. Li agradava jugar amb l'equívoc d'obres que la gent no les veia com a obres, sinó que les veia com a materials industrials. Totes les obres que estan en aquesta sala són, diguem, de tres generacions diferents de dones escultores que tenen relació unes amb les altres. Posenenske, la següent, aquelles tres petites, més aquesta lila, és la Rita McBride. Rita McBride pertany a la generació següent de Posenenske i té en comú amb ella aquesta referència a elements de la vida quotidiana, de les ciutats o de les cases. Són elements domèstics, poden ser toldos o poden ser allà unes rampes de pàrquing o unes tuberies d'aire condicionat. Sempre hi ha aquests referents domèstics, i també juga una mica amb el que havíem vist en Barton Language, el descontextualitzar les coses. Una cosa que està feta per ser la campana extractora de la cuina en el moment en què la treus i la fiques en un àmbit artificial blanc del museu, agafa unes altres connotacions. En tot el que això té de crític, també. Vull dir, ell mateix, ella posa en crisi l'autoritat que pugui tenir el museu quan fa aquestes coses. Però l'important de les coses és parlar-ne i veure per què aquí sí, per què aquí no. I la tercera de les escultores és Sigalit Landau, que és una escultora de Tel Aviv, israeliana, que el que fa és que utilitza aquest sistema de les... aquestes tuberies que ella ens explica és com l'aigua funciona o és possible veure la circulació de l'aigua a la seva ciutat. Ens explicava que les tuberies allà no estaven soterrades, vull dir, o a dintre de les parets, sinó que van per fora dels edificis. Que això conté un cert element de... també de vigilància, o sigui, és una manera que els comptadors a la vista, tothom pot saber què és el que gasta aquí. I no oblidem que és un terreny en el que l'aigua és un material, és una substància molt, molt, molt preuada. També ens deia que l'aigua, per anar d'una ciutat a una altra ciutat, circula per aquest tipus de rets i que és possible veure-les pel camp, veure aquest sistema de xarxes. De manera que tot plegat, aquí tenim, bueno, casualment són tres dones escultores, tres generacions diferents, però totes elles amb aquestes referències a davall d'aquestes superfícies, unes més polides i més fredes, unes com a més viscudes, però davall d'aquestes superfícies sempre hi ha la idea d'això, de domèstic i de ciutat. I seguint amb aquesta idea, passarem a les dues capelletes, que són les últimes obres que tenen relació amb això també. Aquí tenim un vídeo d'Absalon. Absalon és un artista francès, va fer una carrera molt curta, va morir molt jove, i es va fer conegut per aquestes cèl·lules d'habitació que feia. Veieu? Eren aquestes sales completament així blanques, amb formes minimal, podríem dir, vale, són com les escultures, però a més el minimal entès com quan va néixer, que no era per posar una escultura i deixar-la, sinó que era una escultura amb un espai al voltant que incitava que la gent es bellugués. No sempre el minimal s'explica correctament, o sigui, quan a mi me l'explicaven el minimal era una escultura només, no? I hi ha un component de performativitat que no se pot oblidar. De fet, sabeu que amb algunes de les nostres col·leccions hem posat alguna pel·lícula en la que surten, per exemple, Morris, fent com una mena de dansa amb un quadre blanc, etc. Vull dir, van mesclant les formes amb el cos. I aquí Absalon doncs, ens està recordant i tornant a portar en aquest moment. Ell està fent una acció amb unes formes mínimes i, a més, vinculades en aquest món domèstic del qual venim. I en aquest espai mostrem l'obra d'un artista alemany que es diu Gregor Schneider, que va fer bueno, la seva primera obra i amb la que va ser més conegut i que després ha seguit treballant, que consisteix en la seva pròpia vivenda, un edifici de tres plantes adscent, sense res a cada costat. Es va dedicar a treballar-hi a dins, construint nous espais, o sigui, va anar tapiant tot el que eren els accessos originaris i va establir noves circulacions, o sigui, en comptes d'anar per un passillo, doncs de sobte obria de dalt a baix i feia un passadís que baixava, o sigui, va crear tot un món diferent dins aquest espai. És com que treballar dins una escultura. Ell diu, entenc com la curassa de lo que és l'edifici i a dins el treballo tot de nou i hi faig unes circulacions. I això és el vídeo que ell fa, realment d'ell, movent-se per aquest món. Aquest artista, després d'haver fet això a casa seva, va estar a la Bienal de Venècia l'any 2000 i algo, i aquest any m'han dit que està a Münster, també, allà al costat de Kassel. Crea aquests espais de misteri, són uns espais pues, inquietants, en el que no saps també el que passa, no saps, de vegades inclús entres per una habitació, vas amb una altra i quan tornes l'habitació en la que estaves ha girat. En tot és perds l'orientació de on estava la porta, la finestra, ja no és el mateix lloc. Juga amb aquesta desorientació. Relacionat amb el Gregor Schneider i la seva experiència de la casa, tenim una petita peça del Pep Agut. Aquesta peça, en principi, seria una mica com el contrari. El Pep Agut el que fa és que solidifica la llum que està dins una habitació. Això que veiem aquí seria a l'interior d'una habitació de casa seva, en concret la cuina. Ha fet aquest treball sobre diverses... Ell diu, estic solidificant la llum que ocupa un espai. Inclús el pedestal, és un pedestal que ell fa, que me deia l'altre dia, jo li vaig dir, però per què està obert per darrere? Dic, no ho entenc en això. I me va explicar, diu, no, diu, és que això serien com els armaris de la cuina. Això és una cosa feta a mida, feta a proporció de la realitat, que ell gira, gira de cap per avall i per tant ho volia així. Però és aquesta memòria d'aquest espai que normalment el veiem com a buit i ell el solidifica. Doncs aquesta exposició a partir del mes de gener tindrà el final, tindrà un final, després d'aquesta sala que estirà darrere d'aquesta paret, que hi haurà una cèl·lula d'habitació feta pel Pep Agut, serà com una habitació com aquesta, dintre de la que podrem entrar, però el que té, que per això està posada aquí i està posada en el final, és que ens remetrà en el començament de l'exposició, perquè és un habitacle que està fet amb les parets per teles de pintor blanques. Entonces, clar, té tot el... torna-se la referència una vegada a l'habitacle, al lloc, a la casa, però vistes per un pintor. La Ballí, que ja el coneixes, i la Dorit Salcedo, que té les sabates de la gent desapareguda de Vall de la Membrana. Sí, però és que realment amb la idea d'aquesta exposició ha funcionat molt bé. Ell anava, saps, la seva manera de fer, bueno, s'ajustava molt al que jo volia dir. Ha funcionat molt bé. Veus, aquí és la idea d'aquesta memòria. Ell diu, una mateixa imatge pot ser testimoni a l'hora del passat i anticipar el futur.
El problema és que no es correspon exactament als forats.
He tingut una discussió amb ell aquesta tarda.
D'això?
Sí, perquè jo li he dit, no, té la raó ell, evidentment. Jo li deia, a veure, si, jo això ho veia com si hagués estat la impressió de la llum, saps? Pensava, dic, la marca hauria d'estar aquí i no aquí. Per exemple, en el seu estudi ell va posar uns cartrons immensos, així tot una paret, i a davant tenia uns finestrals d'aquests antics que fan així. I clar, i el va tenir molt de temps, i al final el pas del temps i de la llum va originar un quadre allà, i el quadre funcionava de la manera que jo m'imaginava, fent la sombra aquí i el blanc a la reserva. Però clar, ell aquí em diu, és que això és pols, això no és llum, no és el que esperem. La Salcedo, ella, bueno, diu que va estar treballant a Colòmbia i que li varen explicar a les famílies dels desapareguts que tot sovint la manera d'identificar gent, de vegades, és només per les sabates, que per les sabates abandonades saben que aquella persona ja no és, etc. I això, ella, amb aquestes sabates i posades darrere d'aquesta membrana, pues, ens està parlant d'aquesta ausència i desaparició. Tot i que ella, alhora, imagineu si és... Si hi ha un contrast fort entre el que és aquesta imatge darrere de la membrana i tot això, ella fa una referència també al minimalisme. Diu, volgudament faig que siguin rectangles, posats a unes determinades distàncies exactes que ella dona. Allò que dèiem dels quadres dels miralls de l'Art and Language, doncs ella fa aquesta referència, també diu, m'interessa el contrast que hi ha entre aquests rectangles uniformes posats en una línia d'una manera freda i el que és el contingut que realment colpidor.